Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. La mare i la filla que van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del dissabte han acabat morint aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. La situació de les dues víctimes havia generat confusió aquest dimarts quan l'Ajuntament de Roda de Berà va informar inicialment que se'ls havia retirat el suport vital. El consistori va arribar a decretar 2 dies de dol oficial i havia previst també 1 minut de silenci en record a la mare i la filla abans de les havaneres de les festes del municipi. Posteriorment, però, el Departament de Salut va precisar que totes dues continuaven amb vida. En un comunicat posterior, l'Ajuntament va lamentar profundament aquesta confusió i va demanar disculpes per l'angoixa i el dolor que la informació errònia hagués pogut generar. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del Parc Natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjats han pogut també tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb bombers de Barcelona per assegurar els flancs i controlar els focus secundaris, mentre que els mitjans aèris s'incorporaran avui aquest matí amb l'objectiu de donar el foc per controlat. Escoltem Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa, que explica què els preocupa ara mateix.
Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
Els responsables de l'operatiu es mostren optimistes, però demanen prudència davant la previsió que al migdia augmentin les temperatures i pugui tornar el vent. I Pedro Sánchez compareixerà el 9 de setembre al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. El president espanyol ha registrat avui la petició 27 dies després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. I en aquest sentit, Junts per Catalunya tornarà a registrar aquest matí al Congrés la seva proposició de llei per delegar a la Generalitat les competències en immigració. La proposta planteja que la Generalitat assumeixi les autoritzacions de residència, el CIE, les sancions i les devolucions d'estrangers, mentre que els Mossos col·laborarien amb Policia Nacional i Guàrdia Civil en el control de fronteres, ports i aeroports. També preveu que Catalunya decideixi els perfils de treballadors contractats en origen i que els Mossos assumeixin funcions en la lluita contra el tràfic i l'explotació de persones. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
genial la col·laboració entre gossos i ara no em surt. Macaco, Dani Macaco. Home, no em sortia el nom. Vinga, aquesta banda manresana que sona ara, tot just començar la segona hora aquí a l'Obert per Vacances, amb aquest tema corren. I és que corres un dels esports més fàcils de fer, perquè, escolta, res, ets tu i el carrer, no? I avall. No sé si és un dels esports també més habituals durant l'estiu. En tot cas, avui us preguntem sobre quins esports podeu fer o voleu fer a l'estiu i com els feu, perquè no és fàcil amb les temperatures tal com estan. Potser té més dades, segur, la Jordi de Cardedeu. Jordi Mariscot, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Bon dia, bon dia. Tu ets de córrer o no?
Jo sóc bastant de córrer,
sí?
Però a l'estiu se'm fa molt impossible. A mi la calor em deixa bastant fora de joc.
Ja passa. Què diuen els teus col·legues, de fet, de Banyoles, que deies que havien enviat molts àudios, no?
Mira, per exemple, podem escoltar a l'Eloi, que és de Banyoles, també. Atenció amb el que diu l'Eloi.
L'aire lliure està molt bé. Està molt bé, bueno, molt sa i tot el que vulguis, però si necessites una gorra, una crema solar, o necessites anar abrigat com un puto esquimal per fer esport, terrible. O sigui, terrible. Per tant, interior.
Interior,
interior. Més fàcil, la dutxeta al costat, no?
Exacte.
Ostres, això sí que no m'ho esperava, eh? Clar.
Sí, per molt que tinguem un entorn privilegiat, jo crec que si estem a 40 graus a l'ombra, es dificulta fer esport a l'aire lliure. Clar. Podem escoltar, si vols, a l'Ariana, que ens envia un àudio d'aquí des de Cardedeu,
sí,
que crec que també va una mica amb la línia.
Sincerament, penso que no hi ha una fórmula per poder fer esport sense morir a l'intent a l'estiu, perquè fa molta calor tot arreu. Sí que és veritat que els gimnasos així més pijos, diguem-ne, tenen aire condicionat i potser no es nota tant, però en el cas del meu gimnàs hi ha ventiladors, però tampoc massa, però els monitors ho tenen molt en compte i quan estàs a mitja classe et fan sortir a fora i et fan una bona ruixada amb la manguera i això fa doncs que almenys puguis acabar la classe sense morir a l'intent. Sí que és veritat que per un costat refresca molt i dius ai que bé sentir-me ara mateix com una planta de la selva, però quan tornes a fer esport a dintre ja no saps què és aigua, què és suor, què no, però al final, mira, un mètode més.
Sí que és veritat que hi ha moments en què passes de la suor al... Sí, de l'aigua a la suor, és veritat que no te n'enteres, però no està mal, eh? No,
crec,
és xulo.
Crec que vaig al mateix gimnàs que l'Ariadna,
a ser
la meva parella, vull dir, jo crec que coincidim. Dono fe al fet de que mola molt sentir-se una planta de la selva i també dono fe que la tornada a entrar al gimnàs és duríssima.
Val. Per tant, l'experiència és la mateixa, eh?
Sí, l'experiència és exactament la mateixa.
Ostres.
I si vols podem acabar amb un àudio que no sé com encaixarà en el programa d'avui.
Ui, em fas
perquè
por.
Crec que ens obrirà una mica de debat.
Mal a favor de fer esport de l'aire lliure, a l'estiu especialment.
És de banyar
les aquests. Matins, vespres, quan la calor permet, sortir a córrer, sortir a nedar... Bé, s'està molt bé. I és una afició que faig compatible amb el meu rebuig al ciclisme de carretera i a la proliferació de locals de branys, que és on freqüenten més.
Ah, locals de branys, d'aquests esmorzars enormes.
Aquests esmorzars d'una avocado toast, un bagel de no sé què, sisplau. crec que em fa més ràbia això que les crocs, mira què et dic.
Ara t'ho anava a dir, ets una mica, estem descobrint les teves fòbies, eh, Jordi?
Sí, hem triat totes les temàtiques que m'acaben...
No les has triat tu, no te les has trobat i dius, ostres.
Me les he trobat.
Escolta, ciclisme de carretera, eh? A super en contra, aquest oient i això.
Sí. Era en Marc des de Banyoles que ens explicava que... No sé si està més en contra del ciclisme o de tots aquests locals i ho acaba associant, acaba fent una associació aquí.
Clar.
Però crec que això és més els locals que el ciclisme.
Hem parlat de molt de córrer, el tenim a l'imaginari, no? Perquè potser és l'esport així com a més directe que ens imaginem, però el Marc ha obert un esport que per l'estiu és ideal, que és nedar.
O sigui, tu vas sí. a nedar i mira, doncs ni te n'enteres aquest estiu, no està mal, no?
De fet, l'àudio següent que m'ha enviat en Marc m'ha dit: ostres, nano, fa 3 anys que no fas la travessia de Banyoles. Dic, bueno, és que em vaig mudar a Cardedeu i no puc entrenar.
És molt exigent la travessia de Banyoles.
Un parell de quilòmetres nedant són 45 minutets.
Sí, s'ha d'entrenar, s'ha d'entrenar. No sí, és sí. com que tu ara vas un cap de setmana a Banyoles i te tires i ja. No.
No, no, hi ha gent que sí, jo potser no tinc aquesta facilitat. Mm. No, no.
Bueno, és que aquest és un altre, eh? Després la gent que vol rendir durant l'any, no? O que regularment fa esport i fa competició, no ho poden deixar l'estiu, perquè deuen perdre forma física total.
Exacte, és un component de a tenir en compte. Si vols mantenir-te amb una forma física o amb un estat físic exigent, a l'estiu has de fer esport, faci calor, faci fred, pluja o vent.
Molt bé. Doncs vinga, acabem de recollir els vostres àudios, els vostres comentaris, vaja, sobre fer esport a l'estiu i no morir en l'intent. Digueu-nos, home, com us ho munteu. Moltes gràcies, Jordi. Connectem després, vora les 11.
Ens veiem a les 11.
Fins ara.
Fins ara.
Per una mica esquivar la calorada de l'estiu, doncs també tenim, s'ha de tenir en compte l'hora en què fem esport, ho hem estat comentant tota l'estona, no? Primera hora del matí o ja quan cau la tarda, allò per començar el dia amb energia o ja per relaxar-nos, treure'ns tot el cansament de damunt i anar a dormir tranquils. Doncs vinga, n'hi ha per tots els gustos, però necessitem més informació. Qui ens la dona és el company Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio.
L'esport, de vegades, tot va de temps. De saber quan començar, quan accelerar i quan és millor reservar forces. I avui ens hem plantejat una pregunta que també té molt a veure amb el rellotge. Quan és millor fer esport a l'aire lliure? A primera hora del matí o a última de la tarda? Per començar a prendre el pols a aquesta qüestió, hem fet una petita prova de camp. En només 2 minuts i just davant de la porta d'Altafulla Ràdio, hem preguntat als veïns quan prefereixen posar-se les sabatilles, caminar, córrer o fer esport. Una mena de contrarrellotge radiofònic, ràpid i sense escalfament previ. Només 4 opinions, però prou per comprovar que en això dels horaris tampoc no tothom juga al mateix equip.
Jo prefereixo fer esport a primera hora del matí, perquè és quan tinc més temps lliure, però una qüestió d'horaris, que després al vespre podríem dir que la vida se'm complica més i em costa trobar el forat.
Jo soc més de vespre. A mi l'esport que m'agrada més és el ciclisme de carretera, això necessites bastanta estona, llavors a mi matinar molt em costa, llavors per poder aprofitar les hores de menys calor, diguem, al matí és difícil poder sortir en una hora digna i practicar 3 o 4 hores de ciclisme i no enganxar aquesta calorada, per tant prefereixo més al vespre, que em permet estirar i aprofitar millor la calor.
Jo prefereixo fer esport al matí perquè és quan el meu cos doncs té més energia, a més és quan la temperatura és més baixa i el cos aconsegueix aclimatar millor a l'ambient. Personalment faig esport per la tarda, però per disponibilitat és quan em va millor, però no és quan m'agrada més, perquè sento que si faig esport tocant al vespre em costa molt dormir després perquè el cos s'activa.
Bé, en el meu cas m'agrada més fer-ho a la tarda, primer perquè s'adapta més a les meves necessitats i horaris, i segon perquè és quan el cos en general està més apte o com a mínim més despert que no pas al matí, que em costa un món. Alguna vegada ho he intentat i m'ha costat un món, així que sempre per la tarda a vespre.
Quatre persones, 2 minuts i 4 maneres diferents d'entendre el mateix exercici. Per alguns, sortir a córrer quan encara no ha començat el dia és la millor manera d'arrencar amb energia. Per d'altres, la idea d'aixecar-se d'hora per posar-se a fer esport és gairebé una prova de resistència per si mateixa. I després hi ha qui espera que arribi la tarda, quan baixa el ritme de la jornada, per trobar el moment de sortir a caminar, córrer o agafar la bici. Però més enllà dels costums personals, el nostre cos prefereix realment una hora determinada? I sobretot, hi ha diferències entre fer esport al matí o fer-lo a la tarda? Ho preguntarem a Gerson Garrosa, doctor en Ciències de l'Esport i llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, perquè la resposta no és tan senzilla com escollir una de les dues caselles. El nostre organisme va canviant al llarg del dia i també ho fan alguns dels factors que poden condicionar el rendiment físic. Temperatura corporal, nivell d'activació, alimentació, descans o simplement la sensació d'estar més o menys desperts poden marcar diferències. Ara bé, una cosa és el moment en què fisiològicament podem estar més preparats per fer exercici i una altra, ben diferent, és el moment que millor encaixa amb la nostra vida. I aquí és on apareixen els defensors de les dues opcions. Gerson, anem directament al titular. És millor fer esport al matí o a la tarda?
No existe una hora universalmente millor per entrenar. El més important és entrenar amb regularitat i agafar-te l'horari que puguis mantenir.
El nostre cos rendeix igual a les 7 del matí que a les 7 de la tarda?
No, no, per la tarda normalment és quan podem obtenir més rendiment físic per una qüestió de temperatura corporal, d'una millor activació neuromuscular, en força, en potència, en velocitat, en esforços intensos. Hem de vigilar, però, el fet de fer exercici molt intens a la tarda, al vespre, perquè pot afectar a la nostra qualitat del son.
Esport a primera hora té un avantatge molt evident. Ens ho traiem de sobre abans que el dia comenci a complicar-se. La feina, els estudis, les obligacions familiars o qualsevol imprevist encara no han tingut temps d'aparèixer. Per moltes persones, a més, començar el dia movent-se és una manera d'activar-se i d'incorporar l'activitat física a la rutina abans que qualsevol altra cosa pugui ocupar aquell espai. Però també hi ha una dificultat evident. No tothom es desperta amb les mateixes ganes de córrer que amb les ganes de tornar a dormir. I això ens porta a una altra qüestió. Com respon el nostre cos quan encara acabem de sortir del llit? Quins avantatges té fer esport a primera hora del matí?
En primer lloc, diria que crear una rutina estable. És a dir, tu t'aixeques i ja el que tens per davant és fer exercici. I això és facilita que hi hagi menys possibilitats d'imprevistos que et facin saltar-te l'entrenament.
I té inconvenients, també, fer esport a primera hora del matí?
Et pot deixar una mica fatigat i que tinguis un menor rendiment a la feina o com persona. Que després estiguis una mica més amb menys energia per fer les teves feines.
Per tant, no és veritat que el nostre organisme estigui més preparat per fer exercici físic a mesura que avança el dia?
Si agafes una mica de corda, no?, durant el dia, vas calentant, vas... Quan te poses a fer exercici a la tarda, al vespre, pots tenir una millor predisposició a rendir en temes de força, en temes de rendiment físic, fisiològicament parlant. Però és, tot depèn de la tasca que facis per al matí treballant. Si fas un treball a la feina que és molt exigent físicament, pot ser doncs que hi hagi una millor ventana de fer exercici al matí davant de la vespre.
Per algú que vulgui millorar el seu rendiment esportiu, que vulgui assolir una marca, per exemple, l'hora és important?
Pot ser, però jo crec que és el més important tant per rendiment com salut és agafar-se una franja horària que es pugui mantenir amb el temps.
I si hi ha una època de l'any en què el rellotge passa a tenir una importància especial, aquesta és l'estiu. Fer esport a l'aire lliure quan la temperatura és elevada implica una exigència afegida per al nostre organisme. No és el mateix sortir a caminar a primera hora del matí, quan encara podem trobar temperatures agradables, que fer-ho durant les hores centrals del dia. I tampoc és exactament igual sortir a les 7 de la tarda que esperar fins que el sol ja ha baixat. Per això, durant els mesos de més calor, triar bé l'hora no és només una qüestió de comoditat, també pot ser una qüestió de seguretat. Amb la calor, és preferible sortir a primera hora del matí o a última hora de la tarda?
Aquesta és una molt bona pregunta. No sempre es pot elegir, no? Però jo elegiria a primera hora del matí.
I quins riscos assumim si fem esport a l'aire lliure durant les hores de més calor?
Deshidratació, un golpe de calor, tot el que té relació amb el calor.
I quines precaucions bàsiques s'hauria de seguir qualsevol persona que surti a caminar, a córrer o anar en bicicleta a l'estiu?
Sí, molt bona hidratació, molt bona ventilació, això s'aconsegueix amb la roba, no? Gorra per protegir el cap, no del calor per si mateix, sinó de la radiació. Posar-se una gorra mullada també pot ajudar una mica a la refrigeració ja del cos, i beure molta d'aigua, anar per la sombra, si pot ser millor en bici, perquè et dona més l'aire i n'hi ha una millor ventilació que no caminant. Córrer també és millor que caminant. Jo diria que en aquest ordre preferiria fer una activitat que tingués una mica de ventilació, no? Com ara és la bicicleta.
Abans deies que fer esport molt tard pot perjudicar el son. Quantes hores hauríem de passar abans d'anar a dormir després d'haver fet esport?
Jo diria que un parell, per donar-li al cos temps a que es reguleixi una mica. Però si fas una activitat molt, molt exigent a les 9 del vespre, com ara pot ser una classe de crossfit, pot ser després que costi una mica agafar el son.
Hi ha diferències segons la persona? És a dir, hi ha gent més matinera i gent que funciona millor a la tarda?
Totalment, sí. Això s'ha de tenir en compte.
Després de parlar amb Gerson Garrosa, sembla que la resposta al nostre dilema inicial no és ni blanc ni negre. No hi ha una hora màgica que funcioni igual per a tothom. El moment del dia pot influir en el rendiment, en la temperatura corporal, en la sensació d'esforç o en el descans. La calor també pot obligar-nos a modificar els nostres plans. I el nostre propi ritme biològic hi té molt a dir. Però per la majoria de persones, probablement hi ha una pregunta encara més important que quan és millor fer esport. Quan podré fer-ho de manera habitual? A primera o a última, quan surt el sol o quan ja comença a marxar, amb bicicleta, corrent, caminant o simplement fent una volta a bon ritme. No hi ha una única resposta, però sí que hi ha algunes regles que semblen clares: evitar la calor extrema, escoltar el nostre cos, adaptar la intensitat a les condicions i, sobretot, trobar una rutina que puguem mantenir. Perquè potser en aquesta cursa entre el matí i la tarda no guanya qui arriba abans, sinó que guanya qui no abandona.
És un dels triomfs més difícils d'aconseguir, això de no abandonar l'esport, de tenir regularitat, i jo crec que molts ens farem el proper regularment començar a fer esport ara quan s'acabi l'estiu, a partir de setembre, per allò de que comença curs escolar. I sí que és veritat que és tot un repte, no abandonar-ho. Avui hem parlat sobre esport i estiu amb aquest reportatge tan xulo, tan il·lustratiu, que ens ha dut el company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Doncs vinga, des d'Altafulla marxem ara cap a Premià, perquè és hora, com sempre, més o menys, cap a un quart d'onze o una miqueta més, de saludar la Manel Ferrer. Tirem sintonia i veiem on està el Manel. Sembla que el Manel està ja preparant-se per la segona setmana de setembre, per la tornada a l'escola. Ell, i segur que ho esteu fent ja moltes famílies, esteu en aquell punt de preparar tot el material, no? Les extraescolars potser ja vindran després, però de moment el que cal és tenir les motxilles ben a punt i ben farcides amb llibres, amb material que necessiteu escolar, a tots els nivells, fins i tot. Això representa una despesa importantíssima per les nostres butxaques, per moltes llars. És tot un esforç haver de comprar el material. Com afrontem aquesta despesa, Manel? Bon dia.
Doncs sí, Núria, avui volem parlar d'aquest bal escolar i per això nosaltres hem vingut fins a Premià Festa per parlar amb la Susana Jiménez. Com estàs? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Per començar pel principi, per qui no estigui escoltant o després veient, com podem explicar què és això del bal escolar?
Vale, doncs el bal escolar és una ajuda que dona la Generalitat per ajudar a les famílies i famílies vulnerables també, però també al petit comerç i comerços de proximitat.
Uh-huh.
Consisteix en un val de 60 euros per nen, on poden comprar, bueno, doncs material escolar, llibres, sobretot.
Uh-huh. Aquesta iniciativa, des de quant temps fa que s'està fent això del val escolar, aproximadament?
Fa, si no m'equivoco, 4 anys ja que s'està fent, uh-huh. I els primers anys va anar molt, molt bé. Aquest any és una miqueta més difícil.
Molt bé. Falta encara que molta gent ho conegui, perquè és un recurs gratuït, no?, que ens donen. Potser la gent encara no ho coneix o no fa prou ús encara d'aquesta activitat o aquesta oportunitat.
Sí, molta gent no ho coneix i nosaltres cada dia quan ve quan venen els clients i volen comprar una motxilla o material escolar, hem de dir sempre, recordem que tenim el val escolar, que ho pot demanar, perquè al començament, els primers anys, sí que te l'enviaven a casa i el rebien i era molt fàcil, bueno, s'enteraven i tal, però aquest any no ho reben i han de preguntar i, o trucar al 012 o preguntar a l'escola com poden aconseguir-los. Llavors hi ha molta gent que no s'ha enterat encara.
I com es pot aconseguir ara que algú que ens estigui escoltant ara i digui, doncs vull aquest bar escolar, quins són els passos que han de fer per aconseguir-lo?
N'hi ha dues opcions. Una és trucar al 012 i amb l'IDALO de l'alumne ja li donen o li envien per correu electrònic o per missatge. I si no, aquí a la botiga, si saben el IDALO, nosaltres mateixes podem treure'l per internet.
Molt bé, és a dir, que també els ajudeu a fer aquesta gestió per qui no tingui tanta habilitat per moure's per internet. Susana, ara en parlarem de com està funcionant, però més o menys aquí a Premià Festa amb 60 euros, què poden comprar aproximadament o com podrien fer aquest pack escolar?
Vale, doncs, per exemple, poden comprar o una motxilla que va sobre els 30 fins als 52, o bueno, depèn. Perquè si són marques conegudes ja
puja una mica,
una mica, però també tenim estuixos, material escolar com pot ser colors, llibretes, llapisos de colors o... Bueno, de tot una
mica. Tot el que va dins de l'estuig, segurament.
Al final, això, nosaltres tenim això, però sí que tenim, per exemple, que jo crec que també és molt important el Vaporbay, que tenen llibres i que al final és el més important, no? Nosaltres aquí no tenim llibres, però...
Es pot complementar, és a dir, tu pots gastar una part, suposo, aquí i després continuar gastant una altra banda.
Pots gastar un val aquí, per exemple, perquè et fa falta una motxilla, però penses, ah, no, és que també necessito un llibre, no? Doncs passa al Vaporbay a una altra botiga d'aquí de Premià que tingui aquesta opció de gastar els vals escolars.
Molt bé, és a dir, que teniu diferents oportunitats per poder-los gastar. Susana, com ha funcionat fins ara? Ara segurament aquest any encara doncs, és d'hora per veure com ha funcionat, però les anteriors edicions, esteu satisfetes del funcionament i del resultat que us ha donat també com a botiga?
Sí, fins ara estàvem molt contentes, però és veritat que aquest any estem tenint molts problemes perquè ja directament des de les escoles als pares que comprin per una plataforma, una super mega plataforma d'internet, llavors directament els pares ja es queden allà. Si no això, també les grans empreses multinacionals com pot ser la Bacus o el Corte Inglés estan fent campanyes supergrans i molt
massives,
desleals,
no?
També perquè ofereixen regals a canvi
de
que et gastis el val escolar allà. I clar, això al petit comerç ens fa molta... No, o sigui, no podem competir.
Clar, per tant, aprofitem aquesta entrevista, Susana, per demanar a la gent que vingui al comerç local a gastar aquest val escolar. I a més, segurament, per la proximitat que també doneu, no, vosaltres?
Clar, és que animem a la gent a que vingui, que compri al comerç de proximitat, perquè no només estàs ajudant a una botiga petita, també estàs fent poble, ens trobem al carrer, donem vida al poble i ajudem a les petites botigues com pot ser o Premià Festa o el Vaporbay o la Carbonell o qualsevol
altre comerç de Premià, per exemple. La gent s'espera molt a comprar aquest material escolar o ja aquests darrers dies d'agost la gent ja s'hi ha posat?
Bueno, altres anys sí que a l'agost ja s'estava mobilitzant la gent, ja tenia quasi tot, i al setembre, bueno, va anar bé, no tan bé com l'agost. Però aquest any sí que estem notant que la gent no s'està enterant dels vals o van a plataformes d'internet o altres grans comerços. I encara no tenim molta feina, la veritat.
Molt bé, amb això, amb l'experiència prèvia d'anteriors anys, quin és el material o el producte que més es compra amb aquests vals escolars, que noteu vosaltres que surt moltíssim?
Per nosaltres les motxilles. I he de dir també que sobretot perquè aquesta botiga tenim marques molt bones que tenen un preu que és veritat que van sobre els 30, els 44 més o menys, I moltes famílies vulnerables que nosaltres coneixem de tota la vida d'aquí del poble no s'ho podien permetre, i ara sí que molts nens volen la motxilla que està de moda, i això és molt maco també que passi.
Va per modes també, Susana, les marques, els colors, les formes,
sí.
També, sí,
o sigui, va per modes, per personatge, per licència, no? Tipo Spiderman, la K-pop o la Kitty, però també els més adolescents els agrada més llisses, més... Bueno, la típica motxilla que porten tots els nens, o de colpa, que és supervenuda. Sí.
Molt bé. És a dir, que també esteu molt pendents a les tendències per veure quines són una mica els que surten. Participen també els nens i nenes a les compres amb els seus pares? És a dir, venen amb els pares, es miren les motxilles, es miren els bolis, les calculadores...
Bueno, aquí a Premià Festa, com és una botiga molt familiar, els nens sempre venen sense els seus pares, em diuen: Susana, guarda'm aquesta motxilla, ja vindrà la meva mare, i tinc el magatzem ple de coses dels nens que em diuen que els hi guardi, i després venen els pares a buscar-la, o no,
però farem que sí, per tant una crida als pares també, que hagin vingut, doncs que vinguin a recollir aquestes motxilles.
Sí, perquè al final si comprem al comerç local, fem que tota aquesta ajuda de la Generalitat no s'ho emporti els de sempre, els quatre empresaris que s'emporta sempre tot, i ajudem a molta gent. Fem poble i fem un cercle d'ajuda.
Molt bé. Noteu això, que la gent aposta també per al comerç local? Ara parlant de les grans plataformes, grans empreses, però noteu també el recolzament, encara que sigui per una part de la població, que venen i aposten també per vosaltres, per al quilòmetre zero?
Sí, molta gent sí que aposta i ens ho diu, i el tema també de pagar amb la targeta i volen pagar en efectiu, també hi ha molta gent així. Però sí que notem cada vegada més que la gent compra per internet, sobretot, i o venen i miren i després no ho compren i ho compren per internet. Bueno, sí, consisteix en un val de 60 euros per nen, on poden comprar material escolar, llibres, sobretot.
Aquesta iniciativa, des de quant temps fa que s'està fent això del val escolar, aproximadament?
Fa, si no m'equivoco, 4 anys ja que s'està fent, i els primers anys va anar molt, molt bé. Aquest any és una miqueta més difícil.
Molt bé. Falta encara que molta gent ho conegui, perquè és un recurs gratuït, no?, que ens donen. Potser la gent encara no ho coneix o no fa prou ús encara d'aquesta activitat o aquesta oportunitat.
Sí, molta gent no ho coneix, i nosaltres cada dia quan venen els clients i volen comprar una motxilla o material escolar, hem de dir sempre que tenim el val escolar, que ho pot demanar, perquè al començament, els primers anys, sí que te l'enviaven a casa i el rebien, i era molt fàcil, s'enteraven i tal, però aquest any no ho reben i han de preguntar o trucar al 012 o preguntar a l'escola com poden aconseguir-los. Llavors hi ha molta gent que no s'ha enterat encara.
I com es pot aconseguir, ara que algú que ens estigui escoltant ara i digui: doncs vull aquest val escolar, quins són els passos que han de fer per aconseguir-lo?
N'hi ha dues opcions. Una és trucar al 012 i amb l'IDALO de l'alumne ja li donen, o li envien per correu electrònic o per missatge. I si no, aquí a la botiga, si saben l'IDALO, nosaltres mateixes podem treure'l per internet.
Molt bé, és a dir, que també els ajudeu a fer aquesta gestió per qui no tingui tanta habilitat per moure's per internet. Susana, ara en parlarem de com està funcionant, però més o menys aquí a Premià Festa, amb 60 euros, què poden comprar aproximadament, o com podrien fer aquest pack escolar?
Vale, doncs, per exemple, poden comprar o una motxilla que va sobre els 30 fins als 52, o depèn. Perquè si són marques conegudes ja
puja una mica,
però també tenim estutxos, material escolar com pot ser colors, llibretes, llapisos de colors o... de tot una mica.
Tot el que va dins de l'estuig, segurament.
Al final, això, nosaltres tenim això, però sí que tenim, per exemple, que jo crec que també és molt important, el Vaporbay, que tenen llibres i que al final és el més important, no? Nosaltres aquí no tenim llibres, però...
Es pot complementar, és a dir, tu pots gastar una part, suposo, aquí i després continuar gastant
pots
una altra banda.
Pots gastar un val aquí, per exemple, perquè et fa falta una motxilla, però penses, ah, no, és que també necessito un llibre, no? Doncs passa al Vapor Vell a una altra botiga d'aquí de Premià que tingui aquesta opció de gastar els vals escolars.
Molt bé, és a dir, que teniu diferents oportunitats per poder-los gastar. Susana, com ha funcionat fins ara? Ara segurament aquest any encara doncs, és d'hora per veure com ha funcionat, però les anteriors edicions, esteu satisfetes del funcionament i del resultat que us ha donat també com a botiga?
Sí, fins ara estàvem molt contentes, però és veritat que aquest any estem tenint molts problemes perquè ja directament des de les escoles envien als pares que comprin per una plataforma, una super mega plataforma d'internet.
Sí.
Llavors directament els pares ja es queden allà. Si no això, també les grans empreses multinacionals com pot ser la Bacus o el Corte Inglés estan fent campanyes supergrans i molt
massives,
desleals,
no?
També perquè ofereixen regals a canvi de
gastar
el val escolar allà. I clar, això al petit comerç ens fa molta... No, o sigui, no podem competir.
Clar. Queda feta la reivindicació, doncs, de consumir el petit comerç. Ens la fan des de Premià Mèdia el company Manel Ferrer. Avui parlant sobre el val escolar, que ja tenim setembre, l'inici de curs aquí a tocar. Vinga, va, que passem pàgina, seguim endavant. I avui, la proposta del podcast de Patrimoni, si ens ho permeteu, la fem des de casa, des de Tarragona. La companya Marina Pérez Got us vol convidar a fer una visita en un dels monuments més grans, cèntrics, potser no espectacular, però sí per dimensions, i a més, restaurat, rehabilitat, fa molt poquet. Estem parlant del Fòrum de la Colònia.
És difícil imaginar-nos qualsevol ciutat o poble sense el seu ajuntament, sense la seva administració o aquells llocs on poder anar i que atenguin a la ciutadania. Però, i si viatgem en època romana? Anem al Fòrum de la Colònia de Tarragona. Escoltem què diuen els historiadors Magí Seritjol i Jofre Enroig.
El Fòrum de la Colònia l'hem d'entendre com el cor de la ciutat romana. Sempre estem acostumats a visitar la part alta, amb el gran fòrum provincial, amb les muralles, els grans monuments i tal, però on se feia vida no era allí. La part alta era la part institucional, per dir-ho d'alguna manera seria la zona de ministeris, no? del govern. Al Fòrum de la Colònia hi havia l'Ajuntament, és a dir, hi havia el govern municipal de la ciutat, i al voltant s'articulava la vida quotidiana de la gent, amb botigues, amb aquell que no hem trobat, però segurament devia estar pels voltants, amb tota la part portuària, que era la vida de la ciutat. Per tant, l'hem d'imaginar com el cor de la ciutat, és a dir, on bategava la ciutat.
El Fòrum de la Colònia és on la gent feia el dia a dia. A l'antiguitat, sobretot en època romana, la gent vivia al carrer, no s'hi estaven gaire estona a casa, l'activitat és sempre al carrer, socialitzaven molt, i el fòrum és la zona del punt d'atracció on la gent hi anava a fer les seves relacions socials, econòmiques, polítiques, contractes comercials, fins i tot temes judicials, qualsevol cosa, i era el punt d'unió on totes les persones anaven a desembocar, perquè era un centre on se reunien.
Si entrem en aquest espai, ara situat entre el mercat de la ciutat i diferents habitatges, podem veure sobretot columnes, algun mur i pedres. S'ha convertit en un espai per passejar.
El que actualment, quan tu visites el Fòrum de la Colònia, hi ha un espai que és la zona de la Basílica, com tu comentes el tema de les columnes, adossada amb ella hi ha l'Aedes Augusti, que és el tribunal. Al costat hi hauria la plaça de les Estàtues, que és una plaça de connexió entre la part posterior del Capitol i la Basílica. També hi hauria l'Erarium, que és un altre edifici molt important en època romana, sobretot de temes administratius, perquè, esclar, per poder administrar i gestionar una ciutat necessites diners. I ja s'hauria l'Agràrium, que seria la zona on s'aguardin aquests diners per poder fer, doncs, pagar els operaris i per pagar la matèria prima associada a les reformes de qualsevol tipus d'un dia a dia de la ciutat de Tarragona. També hi havia, com dic, el Capitoli, hi havia la Ínsula i diferents vials. Per tant, sí, és molt complex i és una zona arqueològica molt rica.
La ubicació no és casualitat, tot i que avui dia els edificis ho fan difícil i costa veure el mar, en aquella època era molt important.
A més, estaven dins d'un turonet, que era l'antic Tudor de la Ciutadella Ibèrica, que estava una miqueta més elevat, el que seria ara el carrer Sevilla i l'Eivissa, és a dir, aquella zona d'ahir, l'abans de la plaça de Toros, i aquella zona és un promontori que donava al mar. Per tant, des d'ahir, segurament veies tota la badia i el port romà. És a dir, que era un lloc estratègic de la ciutat i el lloc des d'on s'ha divisat jo crec que la part més important, que és el port de Tàrraco, és el que va donar la vida, va ser l'origen de la ciutat i el que va donar la vida a la ciutat fins ara, encara seguim igual. Avui llegim notícies d'inversions al port, és a dir que encara estem íntimament lligats a l'activitat portuària.
A més, també mostrava poder.
Quan, en època romana, quan tu vindries per mar, veuries el teatre, veuries més amunt el fòrum i al dalt de tot veuries el fòrum de la província amb el temple. Sí, és una situació i segurament de forma volguda, amb el sentit de fer buscar aquesta escenografia per tal de poder demostrar la importància de la ciutat. De fet, a l'antiguitat, els personatges importants que venien de Roma venien via marítima. I per tant es creu que aquesta seria la funcionalitat de tot aquest conjunt arquitectònic, així de forma esglaonada, amb aquesta escenografia arquitectònica, per tal de destacar la importància de la ciutat per a aquestes persones que vindrien de la capital, per poder demostrar aquest orgull de ciutat, no? Per fer un bastant interessant. I també és una zona que estaria, el fòrum estaria en aquesta zona, perquè també es conserva a la zona de la plaça Ponent, és on hi haurien els accessos principals a la ciutat. Són ja unien les portes d'entrada, per ser al costat oest, però que connectaria perfectament amb la basílica i amb diferents espais del fòrum de la colònia.
I els diners? Actualment allò que més es conserva és la basílica, però perquè ens fem una idea de la importància del lloc, era on es guardaven els diners.
Que hi havia també l'aerarium, que és aquest edifici que estaria molt a prop de la zona de la basílica, on ja se van documentar quatre retalls de planta rectangular excavats a la roca, amb un revestiment fet de lloses de pedra de Santa Tecla, i són com a caixes excavades a la roca, com dic, de planta rectangular. Només els faltaria les cobertes, la tapa de fusta amb un reforç metàl·lic i els diners a dintre, que serien destinats per això, per fer aquestes reformes, aquestes millores que la ciutat necessita.
A més, estaven dintre un turonet, que era l'antic Tudor de la Ciutadella Ibèrica, que estava una miqueta més elevat, el que seria ara el carrer Sevilla i l'Eivissa, és a dir, aquella zona d'ahir, l'abans de la plaça de Toros, aquella zona és un promontori que donava al mar. Per tant, des d'ahir, segurament veies tota la badia i el port romà, és a dir, que era un lloc estratègic de la ciutat i el lloc des d'on s'ha divisat jo crec que la part més important, que és el port de Tàrraco, és el que va donar la vida, va ser l'origen de la ciutat i el que va donar la vida fins ara, encara seguim igual. Avui llegim notícies d'inversions al port, és a dir que encara estem íntimament lligats a l'activitat portuària.
L'espai a poc ha anat canviant.
Pots anar a peu, s'ha guanyat molt d'espai peatonal, és a dir, la millora ha sigut considerable, molt considerable, amb la qual hem estat tots contents. I és aquesta idea que dic, de que el patrimoni a vegades hauria de servir també per articular un nou urbanisme. Un nou urbanisme vol dir un urbanisme més càlid, més humà, més pacificar les ciutats, és a dir, menys cotxes, més espais públics, i això en aquest cas s'ha aconseguit. Jo penso que ha sigut un encert total i felicito tota la gent que ha intervingut, perquè realment és un pas endavant molt, molt bo per la ciutat.
El principal objectiu és que tothom, com nosaltres, puguin entendre què era.
Perquè el fòrum de la colònia tenia problemes que no convidaven a l'accés. Hi havia unes parets molt altes, hi havia un tancament metàl·lic com que no convidaven, no? I el que s'ha fet és un espai obert, ampli, diàfan, en què, per exemple, tot el que el tancat perimetral és molt més, és com a més senzillet, i hi ha una, també hi ha una petita zona de parc, i s'ha facilitat, s'ha facilitat com voler facilitar la, l'accés, fer-ho una mica més lliure, que et convidi, que el monument et convidi a poder-hi accedir. Per això, per exemple, un dels accessos, bueno, l'accés que hi ha ara és a través del carrer Cardenal Cervantes, s'ha eliminat del carrer Lleida, perquè el Cardenal Cervantes coincideix amb un carrer que ja seria en època romana, per tant, la gent, quan entra al fòrum, estaria caminant per damunt d'un carrer d'època romana, i el que hi ha ara és la fossilització d'aquest carrer. Per tant, és una manera de poder convidar a l'entrada, perquè s'ha fet amb una cota més baixa i és una... s'ha fet volgudament per poder, per això, convidar la visita.
Tàrraco romana, un passat que demostra la grandesa de la ciutat.
Exemplificant d'aquest patrimoni ampli que tenim aquí a Tarragona, de la Tàrraco romana, doncs l'exemple o el punt que hem volgut explicar-vos avui és el del Fòrum de la Colònia, més que res, perquè ja us dic que està al centre de la ciutat, és un espai superampli, superdiàfan, com de pau i de calma, i tenim l'avantatge de que darrerament ha estat restaurat i, per tant, dignificat. Us recomanem molt, molt visita a Tarragona i la visita al Fòrum com a mínim. Seguim endavant. Ara el que toca és un apunt res, 5 minutets que dediquem a les mascotes, als peluts de la casa. Bé, fan patir, amb aquelles coses que es mengen i que no s'haurien de menjar. Si sabeu de què estic parlant, no? Herbes, plantes, objectes no identificats, que en sé que els hi trobeu a la boca i els hi traieu d'alguna manera, caca, fins i tot. Doncs vinga, anem a veure com podem evitar-ho, si és que és sa o no, per què ho fan. Tot això ens expliquen en el següent Doc Tips des de Calella.
Els que ens estimem els nostres peluts sabem que són els reis de la casa indiscutiblement, que nosaltres els volem cuidar i alimentar el millor que podem i que sabem. Però sovint els nostres estimats peluts, quan veuen una caca pel carrer, se la mengen. I també passa exactament el mateix amb les herbes. I per què serà? Creieu que hi ha algun motiu al darrere? Comprovem-ho.
Dog Tips.
Un espai amb consells pels nostres peluts.
Bueno, el de menjar caques és una cosa que és instintiva, i si són...
Nacho Mediavilla, veterinari.
Desgraciadament hi ha gent que també... persones que també fan caca, llavors els hi agrada. És que és com... i les caques de gats, de gent que té gats a casa, també els gossos els agrada menjar-se les caques de gats. Bueno, per nosaltres és com molt repulsiu, però per ells és com molt... els hi agrada. Bueno, jo ho evitaria. Jo vaig tenir un problema precisament personal amb el meu gos, que va estar intoxicat per culpa de... i va estar hospitalitzat 16 dies en un lloc que se li van parar els ronyons, literalment. Llavors, era una caca d'un humà, no sabrem mai què havia menjat aquell humà, però algo passó.
Moltes vegades molts gossos mengen caques perquè agafen li imiten a la seva mare de quan era petita.
Quico Baltrons, instructor caní.
I altres també ja és tema més veterinari perquè tenen alguna deficiència, però sí, es tenia que corregir. El tema herbes, sobretot a la primavera, que les herbes estan més fresques, hi ha gossos que li s'agrada molt fer-ho, perquè això ja és instint natural. Els gossos, a part de ser carnívors, sempre han menjat herbes. El que sí que és cert, que avui en dia a vegades hi ha gossos que han mort envenenats perquè s'han tirat pesticides, i el menjar herbes s'han mort, vull dir que és millor corregir-ho. També el tema d'espigues, això ja és tema veterinari, però ja també és dolent, perquè una espiga pot ser mortal.
Les herbes ho fan molt per purgar-se, perquè tenen com ardor d'estómac, llavors jo els hi deixaria que se la prenguessin, clar, evidentment. A vegades ho fan una purga, a vegades inclús vomiten després de menjar-se les herbes, però una mica ho fan per molèstia. Clar, si ho fan molt i molt i molt, a vegades pot ser símptoma d'alguna malaltia. Clar, llavors igual se recomanaria igual d'anar al veterinari, fer una ecografia, mirar que no hi hagi res que se'ns escapi a nivell de... però que moltes vegades és instintiu i no té per què haver-hi una malaltia. Vale.
El tema del morrió és sovint molt desconegut per molts de nosaltres, perquè d'una banda no volem que el nostre pelut pateixi, perquè ens l'estimem molt, i d'altra banda no volem que pugui fer mal a ningú, o li puguin fer mal, o que pugui menjar-se algun cos estrany del carrer. Però creieu que l'utilitzem com hauríem d'utilitzar-lo? Què creieu que s'hauria de fer?
Jo no m'agrada ficar l'emulsió per corregir que mengin coses, hi ha altres maneres de fer-ho. Però sí que és cert que alguns gossos porten morrió, altres no. Llavors, a vegades molts duenyos, amb els anys, diuen, és que el meu gos porta morrió, llavors un altre gos que no té no està obligat a portar morrió i li ataca. I aquesta és la dinàmica, hi ha molta gent, no? Llavors hi ha molts conflictes per això. Jo crec que més que portessin morrió tindrien que educar-se els gossos i passar uns tipus de test, i el que sigués apte doncs el tindria que portar, el que no, no, però no per norma general que depèn quina raça es porti morrió. Això jo no ho veig bé.
Evidentment, jo la meva opinió és que el morrió l'hauria de portar el gos que no te'n refiïs que pugui mossegar un altre. Hi ha una llei de races perilloses que han de portar morrió per llei, però que moltes vegades aquests gossos són bons. Igual hi ha un altre que és més dolent que no és d'aquestes races, llavors, però una mica jo et faria sentit comú.
A mi el que més m'agrada són uns que es diuen Baskerville, hi ha diferents tas marques, però que són bastant còmodes perquè el gos no pot mossegar ningú, pot beure aigua, inclús pot donar recompenses en cas de fer-li un sinistrament, i no són com aquests típics de tela que són molt incòmodes i que per l'estiu molts gossos realment ho passen malament.
Com podem fer que la mascota no se senti jutjada, atacada? Com podem fer que no estigui nerviosa i que se'l deixi posar bé i apretar com és correcte per no perdre el morrió en una passejada, per exemple?
Se li presenta el morrió, seria bo aquest morrió que és més pràctic i més fàcil, no pesa més, i durant uns dies se li dona una recompensa i que el gos mateix va ficant el cap a dins. I llavors se'l va recompensant i diversos dies, al final ell mateix se'l posa. I quan ja veus que has aconseguit això, comences a passejar amb ell i el vas premiant, i en dos o tres dies el tens habituat al morrió.
Dog Tips,
un espai amb consells pels nostres peluts. Un espai de Ràdio Calella que ens aporta, doncs, això, consells molt, molt pràctics, només per als gossets, eh? Ja sabem que teniu més animals de companyia a casa, però en aquest cas està centrat el podcast en els gossos. Anem tancant programa, 10 minuts, i seran les 11, i ens falta passar ràpidament per l'agenda d'activitats del dia. També ràpidament saludem, com cada dia en aquesta hora, la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
Hola, bon dia.
Vinga, primera parada, Sant Joan de les Abadesses.
Doncs sí, a Sant Joan de les Abadesses tenim el festival El Comte Arnau, i dins d'aquest festival hi hauran les visites dramatitzades que tenen el títol Els desitjos del Comte Arnau. Tot molt Comte Arnau.
Sí, sí, trobo que sí, i molt sensual, això dels desitjos.
I és un recorregut nocturn per allà pel Palau, amb actors i decorats, i la idea és, doncs, descobrir aquest espai gràcies al mític personatge de la mitologia catalana, que és aquest Comte Arnau, que, segons diu la llegenda, a conseqüència d'uns pecats que cometre, el van condemnar a vagar eternament per la terra amb el seu cavall, i Sant Joan de les Abadesses és un d'aquests centres on ronda aquest Comte Arnau.
Molt bé, doncs l'anem a conèixer allà, mira, avui mateix, no? A les 9.
Avui, a les 9, sí, sí, sí.
Molt
sí,
bé.
Sí.
Visites dramatitzades, ens agrada que ens expliquin la història així com a amb històries.
Diferent.
No? Sí, sí, ens agrada, ens agrada. Vinga, i més a propet de casa nostra, de Tarragona, a l'Arbós, tenim festa major.
Sí, tenim festa major, avui és l'últim dia, però això no significa que no puguin haver-hi moltíssimes activitats per absolutament tothom. Hi ha festa de l'escuma, tobogan, un curs de dibuix, cinema a la fresca, petanca per a jubilats, un monòleg, partits de bàsquet, futbol, una ballada popular i un concert de jazz. Per tots els públics, així no es queda ningú sense fer res en aquest últim dia de festa major a l'Arbós.
A l'Arbós, que com tota bona festa major acaba, com deies, en festa de l'escuma, que això és el típic i clàssic de les festes d'estiu.
Jo tinc records de quan era petita, sí, a la festa del meu barri, de les millors experiències. Déu de Déu.
Jo crec que avui els hi plourà, però vaja, barrejarem espuma i aigua, que ja és això.
Sí, la idea és la idea.
Molt bé. Doncs vinga, i acabem amb la projecció d'un documental a Barcelona, si no llegeixo malament. Sí, que ens du cap als anys entre 70 i 80. El documental el fan a Lleida, tot i que ens parla de Barcelona. Digues, digues, Lídia.
Correcte, sí senyor. El Centre de la Panera organitza un cicle de cinema a la fresca que està dedicat a les subcultures o les disidències sexuals. I aquesta projecció que parlàvem es diu Barcelona era una fiesta underground 1970-1983, i és de Morrosco Vila San Juan, i és una cinta de l'any 2010 que ens parla, doncs, de la contracultura i els moviments d'alliberament sexual que van estar a la societat com tal entre els anys 60 i els anys 80. I doncs el guai d'això és que abans de la projecció del documental hi haurà una presentació i després al final un col·loqui amb Morroco San Juan, el director, per poder anar a parlar i ampliar una mica les idees. I això és avui a les 9 de la nit allà al centre d'Art La Panera de Lleida, tal com us comentava.
Barcelona era una festa, ens l'apuntem. Underground, és el subtítol Underground 1970-1983. Ens l'apuntem també per tenir-lo en compte. De fet, tenim la versió Tarragona. Tarragona era una festa també que ens parla més aviat d'aquest moviment contracultural molt basat en la llibertat d'expressió de gènere. Molt bé, molt bé. Doncs Lídia, moltes gràcies per aquesta agenda, com sempre molt ràpida. Gràcies. Demà veure si tenim més temps.
Sí,
gràcies.
Sí, a veure.
Adéu, adéu.
Adéu.
I també molt, molt ràpid. Marxem cap a Cardedeu simplement per tancar el programa d'avui. Jordi Mariscot, bon dia de nou. Quan i com fem esport a l'estiu?
Doncs mira, tenim un àudio de la Maria que ens fa la recomanació definitiva, crec jo.
A veure, jo crec que un dels grans esports mitjanament acceptables a l'època d'estiu és caminar, i caminar per zones tipus alta muntanya, o sigui, senderismes així d'alta muntanya, o a prop de rius, o alguna cosa així que estiguis una mica fresquet, perquè és que si no és insuportable.
És que la Maria ve de fer el camino, és que clar, és caminar, Maria, clar. És que clar.
Fer esport a l'estiu i no passar calor, la solució és vés a un lloc on no faci calor. Clar que sí, així
clar,
jo també.
Ella fes el que vulguis. Molt bé.
Clar, no, caminant jo no l'atrapo, la Maria, ja t'ho dic ara.
Sí, però que va molt ritme, ritme ràpid,
eh? Ah, ve de fer el camino, sí, porta un entrenament a sobre que, bueno...
Uns bessons, deu tenir uns bessons.
Exacte, sí, sí.
Molt bé. Jordi, no sé si vols aportar alguna cosa més. Crec que tenies una recomanació final, no?
Tinc un àudio d'un company de Banyoles que, ojo, amb la seva manera de fer esport.
Hola.
Hola.
A mi m'agrada bastant fer esport a l'aire lliure i vaig cada dia, el que passa és que cada dia passa alguna
cosa. Cada dia passa alguna
cosa. Avui plou.
Jo el veig tranquil, aquest noi.
L'altre sí, dia hi havia unes obres, no volia fer mal. L'altre dia hi havia plaga de senglars.
No es pot. M'estic deprimint. Deixem-lo. Sí, sí.
És una persona molt esportista, sí, que cada dia li passa alguna cosa i no el deixem fer esport.
Vinga, això pot passar també, eh? En fi, avui parlàvem d'esport, tanquem el tema. Res, 10 segons ens queden, Jordi, per avançar el tema de demà. Què ens pregunteu?
Demà, i ho tancarem aquí, descobrirem quina és la millor festa major de Catalunya.
En sèrio? La millor festa major?
Jo sé quin és.
Clar, és la de Banyoles, potser.
Exacte.
Clar. Jo diré que la de Tarragona, vull dir, així estem. Doncs vinga, demà duel d'emissores. Busquem la millor festa major de Catalunya. Gràcies, Jordi, des de Cardedeu. Una abraçada.
Una abraçada, fins demà.
I sense més temps de més, que dir-vos adeu, que us esperem demà a l'Obert per Vacances a les 9 del matí.
La xarxa de comunicació local.
Yo! Original 3Zetas, acompanyia John again per l'estiu. Què dius, cucat? Acabo d'hivernar sola, truca't Xalanaman, digue-li que estem al Rio, amb tota la crio. Allà ho saps, una altra vegada al Samatun. Ja és estiu, tenim el rol i tenim el rol. Puto massa pa i puja la mà com pistola al cel. Ja és estiu, tenim el rol i tenim gel. Puto massa pa i puja la mà com pistola al cel. Ja és estiu, tenim el rol i tenim gel. Puto massa pa i puja la mà com pistola al cel. Outside, tothom outside, calor d'estiu, no volem més fred mai. Outside, party outside, balla amb nosaltres cos this summer time. Aquesta nit amb mi tu mous el malic, et faig un truc com el Mac Marley. Al teu gelat jo vull donar-li un lick, i amb el cuca i el xalot treure un nou hit. Amb el teu biquini mini de l'intimissimi, balla sense límits fins que la pari termini. Un estiu amfibi, mitja l'aigua, mig terrani, trencetes a l'estiu és algú més que necessari. Amb el teu biquini mini de l'intimissimi, balla sense límits fins que la pari termini. És un estiu amfibi, mitja l'aigua, mig terrani, trencetes a l'estiu és algú més que necessari. Ja és estiu, tenim el rol i tenim gel. Tu tomes la pa i mi, puja la mà com pistola al cel. Ja és estiu,
si el policiu resisteixi un enfoque que vol pujar calop. Splifin a mi mouth alta cop un altre glob. Move poc a poc, ja sé que no tens pors. Castell de sorra a sobre el teu cos. El gel no es fon a poc. When you wind up, party turn up. Wine slop on it, fi fins que quedi groc. Bypass tiu, jo sola. Crec que ja n'hi ha tres dins el niu, jo sola. Agafa el porró i la canya ronta. El dic i el dem que hem quedat al riu. A l'estió, tota cuca bio. Un punt són nais al cau de la perdiu. Brolla poc a poc, com regadiu. A l'estió, some time a coma. Every cuca bio. Ja és estiu. Tenim el rol i tenim cel. Tothom està party. Puja la mà com pistola al cel.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.